minuts i mig i arribarem a les 9. A veure, Marc Segués, bona vesprada.
Què tal, com estem?
Bueno, jo encantadíssim de que estigues aquí a l'estudi. Ja em fa molta il·lusió tenir-te aquí.
A mi em fa molta il·lusió estar a Ràdio Estel, de veritat.
Sí?
L'Albert i jo, que ara el presentarem, suposo, sí. Som grans fans de Ràdio Estel.
Albert Colell, bona vesprada.
Bona nit a tots.
Benvingut un altre cop. Amb Albert ja somos viejos conocidos, ja hem tingut les nostres cosetes, Albert.
I tant.
Bueno, escolta, us recordo, perquè clar, fa un mes de tota aquesta secció. Això és Pestanya de Clio. Us explico, parlem d'història. Ja vam parlar amb Albert Colell i ens va explicar, bueno, moltíssimes curiositats sobre els calendaris, els dies. Realment ens vas tornar molt bojos amb les teves coses, Albert, però jo encara tinc a la retentiva, com deia aquell, la idea de que hi ha uns dies que van desaparèixer i que van passar amb aquells dies que no van existir mai, encara ho tinc al cap. Ells, Marc Segués, Albert Colell, amb un altre company,
amb el Pau Subirà,
porten endavant un podcast que us recomano moltíssim, que es diu Els Ulls de Clio. Si poseu Els Ulls de Clio a Google, sortiu per tot arreu.
Sí, tenim Spotify, YouTube, iVoox, Solsona FM, estem a la ràdio local d'allà, tot arreu.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona. És a dir, som de Solsona i ens ho estimem molt, que això també és una altra cosa. Però bé, ja en parlarem un altre dia, Solsona, si vols.
Vale, perquè m'agrada aquesta diversificació de... Al final, tirem molt cap a Barcelona.
Sí.
I escolta, Solsona existe...
I està molt bé que en un programa com aquest, per exemple, hi hagi tantes varietats dialectals.
Perquè aquí tenim a un tio de Solsona, un de Castelló, un tio de Sort. I Paula, tu d'on ets? D'aquí de Ràdio Estel? Naciste aquí en Ràdio Estel? No. De Barcelona. Vale, per tant, bueno, ja sabeu, parlarem d'història, però en aquest cas, Marc, afineu.
Sí, avui aterrem, i és que una secció dels Ulls de Clio que tenim és la premsa llegida amb binocles. És a dir, que fem un tema de l'actualitat i mirem enrere, mirem la història, doncs què ens diu d'aquest tema. I avui parlarem d'un tema que ha estat notícia, que són les obres d'art. Rafa, per què estan notícia les obres d'art? A veure, què ha passat les últimes hores?
Hem tingut unes noies molt reivindicatives, això passa, això passa de vegades, que s'han intentat carregar amb unes pintures, no pintures, no, una sopa.
No, exacte, amb una sopa de tomàquet. La setmana passada, dues activistes van anar a la National Gallery de Londres i van atacar, com deies tu, el quadre dels girassols de Van Gogh.
Sí.
S'ha de dir que hi havia un vidre davant, l'obra no va resultar atacada, sí que el marc a petites perfectes, i per això doncs els han denunciat i tenen càrrecs penals sobre seu.
Sí.
Llavors, avui volem parlar d'atacs a obres d'art. L'Albert, que és el bon història, us dirà que no només no és la primera de la història, aquesta del girassol, sinó que n'han passat moltes al llarg dels anys, oi que sí, Albert?
Exacte, podríem destacar, per exemple, la Ronda de Nit de Rembrandt.
Uh-huh.
Ha estat apunyalada dues vegades.
Apunyalada.
I un cop restaurada li van tirar àcid a sobre.
Riu-te del tomàquet.
Però escolta, bueno, continua, Albert, que n'hi ha més.
Llavors, també tenim la Pietat i el David de Miquel Àngel, una que està al Vaticà, l'altra que està a Florència.
Uh-huh.
Les dues van ser atacades amb un martell. És a dir, a cops de martell les van destrossar. I obres més properes, tenim el Guernica de Picasso, que també va ser atacat amb un spray vermell, fins i tot.
Clar, o sigui, però quina mala llet, perquè clar, a la Pietat i al David de Miquel Àngel, amb un martell, van entrar allà, pam, pam, pam.
Clar, és que si no, amb una cullera no els hi fa res.
I sabem, no de totes, però sabem perquè la gent té aquesta mania d'atacar obres d'art, de tant en tant.
Normalment és això el mateix que ha passat ara amb el cas del girassols de Van Gogh.
Reivindicació,
exacte. És a dir, utilitzar l'obra d'art per tal de donar visibilitat a un missatge que volen transmetre.
I s'ha demostrat que ho han aconseguit, les dels girassols de Van Gogh.
Sí.
N'estem parlant aquí i a tot arreu.
Sí.
Però nosaltres estem vist que hi ha moltes obres d'art que han estat atacades al llarg dels anys, però no parlarem d'atacs, sinó que destacarem una altra notícia, i és que fa dues setmanes va sortir un article del Punt Avui, de la Maria Palau, molt recomanable, que es diu L'exili de l'art salvat a la guerra. Entre el fast food de l'actualitat, els diaris trobem a vegades articles
coses,
molt bons
que
ens fan pensar, que ens fan tirar endarrere.
Vale.
Llavors, la Maria Palau explica que resulta que molts museus conserven centenars d'obres de procedències incertes que els franquistes hi van dipositar en aquests museus en la immediata postguerra. Són obres que es van confiscar i que molts propietaris no van poder recuperar. Aquesta usurpació es podria qualificar de robatori en molts casos.
Sí. No hi ha una pel·lícula... Em sona una pel·lícula, Monumentment, que és com un comando que envien per rescatar obres nazis...
dels soldats, bueno, sí, dels Estats Units que salven obres...
Serà una americanada, però la idea m'ha recordat, sí. Segurament. Sí.
Perquè, a més, acostumem a conèixer els robatoris d'obres d'art que es fan en els museus, per lo infreqüents que són.
Mm-hmm.
Així que, quan hi ha una, de seguida surten les notícies. I pressuposem que la seguretat al museu és una de les seves garanties principals. però en algunes ocasions les grans mesures de seguretat no han estat suficients.
Ja, se'ns despisten, es despisten.
Us portarem alguns dels robatoris més curiosos d'obres d'art.
Vinga. I no serà una secció on no hagis de fer res, Rafa, sinó que et farem jugar, d'acord? Serà un concurs. Vaja. I el tema de la secció, com diu l'Albert, són robatoris curiosos d'obres d'art.
M'estava relaxant ja, però vale, va, jugarem, va.
Va, doncs, sí. Saltem-hi. Ja tenim el ritme posat i parlarem d'una obra d'art famosament coneguda, que és la Gioconda.
Ai, Marc.
O la Mona Lisa.
Vale.
Estigues atent. És una obra pictòrica, parlarem breument, farem una breu repassada d'aquesta obra. És una obra pictòrica de l'artista renaixentista italià Leonardo da Vinci, fins aquí tot conegut.
Sí.
I és una obra plena de misteris, des de qui és la model que va utilitzar el pintor, a on es troba el paisatge que surt al fons, què ens vol dir amb aquesta rialla. És una obra que transmet. No sabem el què, cadascú és diferent, però transmet. Albert, tu què transmet aquesta obra?
Serenitat, no sé, una mirada que et relaxe, aquesta senyora.
A mi, per mi, misteri.
Sí, aquesta rialla a mi em posa intranquil. Què vol dir?
Exactament, què està passant per la ment d'aquesta dona o el sentiment que capta, no, Leonardo?
És una pintura del segle XVI i sorprèn en les seves petites dimensions, ja que només fa 79x53 centímetres.
Sí, és petita, és petita.
Quan vas al Louvre, que és on està, el Louvre de París, és que flipes perquè veus una muntanya de gent mirant-ho i un quadre petitó al fons, i allò és la Mona Lisa. L'obra va ser comprada pel rei Francesc I de França a principis del segle XVI, com dèiem, i des d'aquest moment està al Louvre, és propietat de l'estat francès, i és un dels quadres més famosos del món.
Vale.
I aquí ve la pregunta.
Vinga.
Perquè la Gioconda és protagonista d'un dels robatoris més fàcils i senzills de la història, tot i ser una obra de gran valor històric. I et faré la pregunta, i és que quin sistema van utilitzar els lladres per robar-la? En aquest cas, un lladre. Hi ha tres opcions. La primera és que es va posar una bata blanca com la que feia servir el personal del museu i la va robar en plena llum del dia, com si fos un operari que l'anava a canviar
d'allò. Això és com el Dioni, un Dioni, va fer un Dioni.
La segona és que va subornar els vigilants prometent una gran xifra de francs, com si estiguessin allà a la frontera.
No ho veig, els francesos són insubornables.
I la tercera i més de pel·lícula és que va entrar al museu de dia, es va amagar i quan va ser de nit i es va tancar al museu va sortir del seu amagatall i la va robar. Què diria, Rafa?
Bueno, són guais les tres, eh? Sí. M'agraden les tres, però jo diria la C.
Què en diem, Albert?
La C, doncs no.
Vaja, quina llàstima, no se podia saber-te.
Per això es qualifica com un dels robatoris més fàcils de la història.
Ah, la A, va ser la A.
Va ser la A.
Ja veus.
El lladre era un fuster italià que es deia Vincenzo Perugia, ex-treballador del museu, i un comerciant argentí el va convèncer per robar l'obra d'art que i després se la vendrien per una xifra milionària. Llavors, el 1911, el 21 d'agost, va entrar vestit amb una bata blanca com la que feien servir els treballadors de manteniment. I sense aixecar cap mena de sospita, va desponjar el quadre i abans de sortir va separar la tela del marc de la manxa de la roba.
Com qui s'emporta una samarreta
de la cara. I va sortir dient au revoir, i ja està, saps? Sí. No, curiosíssima la història, molt guai, molt guai. Sí, sí, sí.
I durant l'investigació fins i tot es de Pablo Picasso, imagineu-ho.
Què dius?
I anava passant el temps i l'obra no apareixia i no va ser fins al cap de 2 anys que el director de la Galeria dels Uffizi, a Florència, va rebre la carta on algú li volia vendre aquest quadre. Es va presentar a la cita acompanyat de policies i quan es va adonar que era el quadre original, els policies van detenir Perugia, que va al·legar que volia tornar l'obra a la seva pàtria, a Itàlia.
Bueno, un personatge, no? Aquest tipus és un personatge.
Segur que el seu destí no va ser marxa i vés-te'n cap a casa.
Imagino que no.
A la presó. Va anar a la presó.
Va anar a la presó.
Va, saltem la segona pregunta.
Però la presó, vale, però jo faria un atenuant per aquesta xuleria d'agafar el quadre i portar-te'l en plena llum del dia. Vinga, va, més coses.
Doncs va, de França a Noruega.
Aquesta és música normal.
Els bicis no són normals, en cap cas. Era per canviar una miqueta, canviar de ritme.
M'estranyava.
I parlarem també d'una obra molt coneguda i parlarem d'un crim molt ràpid, d'un robatori molt ràpid.
Va.
En concret, l'obra de la que parlarem és El Crit, és l'obra més reconeguda de l'artista Edvard Munch, i va ser pintada al segle XIX, a finals del segle XIX. En el quadre hi podem veure una figura humana, que és molt divertit, en un moment d'angoixa i es considera una de les millors obres del moviment expressionista.
Una figura humana amb imaginació.
Exacte. És el típic aquell emoji que fa servir el WhatsApp quan estàs molt sorprès.
La Maria José Mendoza ho fa de vegades, això. Sí.
Veus? L'artista va fer 4 quadres iguals.
Vale.
D'acord? Del mateix crit n'hi ha 4 iguals. I un està a la col·lecció privada, dos es troben al museu Munch Dolso, i el més conegut i el nostre protagonista del que parlarem està a la Galeria Nacional de Noruega.
Vale.
Estem parlant de robatoris, i hem dit que era el robatori més ràpid, o un dels més ràpids. Quants segons es va trigar a robar el quadre? Hi ha 3 opcions, 23 segons...
Sembla massa.
50 segons o 1 minut i 38 segons.
Home, a veure, com a mínim 1 minut i 38 segons.
Què en dius, historiador Albert?
Ostres, tornem a fallar.
Ah! No és el meu dia, no és el meu dia. Mai és el meu dia.
És 50 segons.
El punt mig.
Bueno.
El 12 de febrer de 1994, Paul Enger, el lladre d'art més famós de Noruega, va entrar de matinada al museu i amb l'ajuda d'una escala de fusta va despenjar el quadre en menys d'un minut. Fins i tot va tenir temps de deixar una nota a l'espai buit que havia quedat després de treure el quadre. Va escriure: gràcies per la vostra escassa seguretat. Perquè resulta que aquell dia s'inauguraven els Jocs Olímpics d'hivern a Noruega i tots els efectius policials estaven preocupats per aquest altre tema. L'obra va aparèixer al cap de 3 mesos, després que els lladres l'intentessin vendre al govern de Noruega un rescat, els demanessin un rescat per l'obra. Va ser recuperada en un hotel, en una acció conjunta de la policia noruega i britànica, i el lladre va confessar que aquests 3 mesos havia tingut l'obra amagada entre uns taulons de la seva taula del menjador de casa. Imagineu-vos fer el cafè i tenir a sota la taula.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, se'ns escapa el temps, però jo crec que tenim temps per fer ràpidament el tercer, va.
Va, doncs, posem música i el fem ràpid. Ara parlarem del macrorobatori. Un macrorobatori que va passar el 1990. Es van robar al Museu Isabella Stuart Gardner de Boston, sí, 13 obres d'art en un sol robatori, d'acord? Eren obres d'artistes molt coneguts, com Rembrandt, Degas, Manet, Flinks i molts altres. Uh-huh. El total d'aquestes 13 obres, en quant està valorat, Rafa?
A
ja dic 3 xifres i tu les encertes. Va, a veure si acabem amb bon peu, va.
No crec, però vale.
Opció A, 300 milions d'euros. Opció B, 850. O C, 80.
A veure, 80 em sembla, 80 em sembla poc i 850 em sembla molt. 300.
Va, Albert, què dius?
Ara sí, Rafa.
Home, molt bé. Menys mal, menys mal.
Doncs estàvem valorats en 300 milions.
Sí.
Això va passar el 18 de març de 1990, que dos lladres disfressats de policia van trucar a la porta del museu i van aconseguir convèncer a un jove guàrdia de seguretat que havien estat alertats d'uns sorolls sospitosos a l'interior del museu. Van reduir el guàrdia, el van lligar i amordassar el subterrani.
Déu-n'hi-do,
pobre.
Posada tot el temps del món per perpetrar el robatori. Si abans parlàvem de 50 segons, ara parlem de 81 minuts. En 81 minuts van retirar 13 pintures.
No està malament.
I, malauradament, aquesta història no té final feliç, perquè encara a dia d'avui no se sap on estan aquestes 13 obres.
Què dius?
Tot i que les autoritats han arribat a oferir 9 milions d'euros de recompensa per possibles pistes. Vull dir que si en sabeu alguna cosa, us podeu forrar.
ho investigarem.
L'obviós del cas és que al museu es poden veure els marcs buits on fins no fa molt hi havia aquestes obres.
Albert Colell, moltes gràcies.
A tu.
Fantàstic, Marce, que és.
Vinga,
fantàstic, us esperem, eh?
Busqueu els Ulls de Clio, per més informació.
Ulls de Clio, un podcast fantàstic, i aquí he tingut aquest tast que ha estat meravellós. La pestanya de Clio, de Clio. Vinga, nosaltres, que llastimosament, perquè seguiríem amb ells, jo t'ho dic de debò, recollim.